Són les 11 de la nit. Ràdio Estel.
Aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics. Un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull, amb imatges i textos del Desconhort, Vida de Mestre Ramon i Llibre de Miquel Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 2770 i a radioestel.cat.
Avisa els oients. Segurament has trucat a la ràdio per dir la teva.
Ho faria d'una manera
més... Fa temps que ho fem així.
Ja, però és que és una cosa que no...
Per respondre una pregunta, per anar-hi de públic, o fins i tot per trobar qui t'ajudi a fer el discurs del casament de la teva neta.
Hola, sóc en Pere.
Però ara també pots trucar-nos per explicar un record, una anècdota o simplement la teva bona experiència amb un producte que hagis descobert gràcies a la ràdio. Si ets un ràdio encantat, entra a radioeficàcia.cat o truca al 935 455 883 i deixa'ns el teu missatge. Seràs el protagonista de la nova campanya sobre l'eficàcia d'aquest mitjà. Radioeficàcia.cat.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts una setmana més a Església d'Urgell, el magazín d'actualitat cristiana del Bisbat d'Urgell. Avui, com a realitat diocesana i a la secció Sal de la Terra i Llum del Món, parlarem sobre l'ecumenisme, donat que som de ple a la setmana de pregària per la unitat dels cristians. I ho farem amb el delegat diocesà, mossèn Melcior Querol. Com cada setmana, els farem arribar les darreres notícies del Bisbat d'Urgell, amb la Patrícia Navas. El testimoni de vida cristiana d'aquest diumenge ens l'oferirà en Pere Roquet. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patrícia Navas i en Daniel Betriu a la locució. L'Àlex Alsina és als controls. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. De seguida ens hi posem. Doncs, com els dèiem a la introducció del nostre guió, que seria el programa d'avui, som a la setmana de pregària per la unitat dels cristians, com vostès ja saben. I com cada any, el programa Església d'Urgell se'n vol fer ressò a nivell d'Església Diocesana d'Urgell. Per tant, en parlarem tot seguit amb mossèn Melcior Querol, delegat d'Ecumenisme. Aquí saludem. Bona nit, mossèn Melcior.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí i per apropar-nos a una realitat que sembla com si només hi penséssim, anem a dir-ho així, en aquests dies que estem a la setmana o octavari de pregàries per la unitat dels cristians. No li sembla?
Bueno, aquests dies estem més consciència, potser, sí. Però sí que és una realitat que està latent sempre, perquè constantment anem sentint de la realitat d'altres confessions i hi ha bastant un sentit de que en una societat en què el fet religiós està tan desprestigiat, lògicament anem pensant que tots creiem en un mateix Déu i tots hem d'anar-nos trobant en una mateixa direcció.
I mossèn Melcior, com va sorgir aquesta proposta de fer anualment la setmana de pregària per la unitat dels cristians?
Això ja remunta al segle XX. Sé que el 1908 hi van haver-hi dos anglicans que van iniciar un tipus de pregària per la unitat de tots. I entre els catòlics ja saltem al 1935, quan de veritat s'inicia ja aquest octavari de pregària per la unitat dels cristians. I des de llavors que s'ha anat extenent i es fa arreu.
Tot i així, Vostè creu que hi ha consciència d'ecumenisme a les nostres parròquies, en nostres esglésies, entre la nostra gent, en els pobles? Com ho veu?
Jo crec que venim d'un cristianisme bastant individual, on el món no catòlic ens quedava molt lluny, i que cada vegada hi ha més consciència de que el testament de Jesús és que tot sigui nou, i que hi ha un desig que ens ve de dalt de plegar-nos de veritat amb un sol ramat i un sol pastor. I aquesta consciència cada vegada hi és més.
Li sembla que fem una ullada per la realitat diocesana, concretament Urgell, que hi ha quant a l'ecumenisme, quants grups religiosos, a la diòcesi, també, òbviament, Andorra, contem.
Sí, on hi ha més consciència, certament, i més realitat ecumènica és Andorra i Guissona, el Principat d'Andorra i Guissona. Aviam, el Principat d'Andorra, potser començant per Sant Julià de Lòria.
La parròquia de
Sant Julià de Lòria, sí, tenim un Sant Pepe Xisbert. En aquesta parròquia, cada darrer dissabte de mes s'hi reuneix la comunitat ortodoxa russa d'Andorra. I fan les seves celebracions, que sempre són llargues. Ells s'apleguen a l'església i no és mai plena.
Va, d'acord.
Però sí que és constant. I va des de Barcelona el pare Serafí, rus, que pertany al Patriarcat de Moscou, i és el responsable de la parròquia ortodoxa de Barcelona. I ell cada dissabte al matí puja, i el que és bonic és que ells es reuneixen de 9 a 11 a l'església, fan la seva celebració, i després el mossèn els hi deixa les sales parroquials perquè hi facin un piscolabis.
Sempre acaben la celebració amb un piscolabis?
És el ritme de la trobada del matí.
Ah, sí, eh?
Sí, sí.
És bonic, també, per això, no?
Sí, és bonic perquè
també la gent parla, es comunica, es relaciona. És veritat.
Que és una mica potser el que falta també a les nostres parròquies, les nostres realitats, no? Perquè no és anar a missa.
Sí, sí.
Ja em vull
dir. I complir.
I complir.
Sinó que
és un sentir, de veritat, fer moure't per sentir-te comunitat, per sentir-te assemblea, no?
Sí.
I aleshores també hem d'aprendre, vull dir, els uns dels altres. Hi ha llocs, en altres països, als Estats Units, que sí que a l'entrada d'una catedral tens un atri on, a l'acabar, doncs, et pots reunir, fer el cafè, prendre unes pastes, compartir. Sí. Aquest prendre consciència de que som comunitat, conèixer-nos, parlar-nos, això és molt important, perquè ens hem d'aplicar per celebrar l'Eucaristia, però
hem de continuar
l'Eucaristia, sí, en les nostres relacions diàries,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí. Què més, Andorra, doncs?
Aleshores, a Andorra, es fa Sant Julià la pregària també per la unitat dels cristians. I aquí es fa una celebració que participen les tres comunitats, catòlica, ortodoxa i evangèlica. S'hi apleguen. Després també hi ha la realitat del canòlic músic, que és aquesta festa juvenil, musical.
Festival de música, sí.
Festival de música, que ja des de la primera edició es va començar amb un fort esperit ecumènic. En l'equip organitzador hi participa l'Església Evangèlica d'Andorra. Hi ha una bona relació i un bon contacte amb el seu pastor. I en la tercera edició també hi va participar-hi un grup musical de l'Església Evangèlica de Tarragona, qui va pujar-hi per participar-hi. I, per tant, vull dir, es va veient una relació en la qual tots anem tenint consciència de que tots creiem en un mateix Déu, tots volem ser cristians, seguim el mateix Jesús, i, per tant, hem d'anar establint relacions. Hi ha també la Coral Internacional Singer, que és una coral ecumènica d'Andorra, que també cada any participa, doncs, i fa el seu concert a la parròquia de Sant Julià. I després, del que és dintre, el que és Andorra, doncs tenim els anglicans, que els anglicans celebren les seves funcions a l'església de Santa Maria del Faner, cada diumenge al migdia, i participa aquest grup musical Singer, que dèiem, que s'hagin també a l'església del Faner, i els adventistes, que han llogat un local i que han arranjat com a temple, i que mantenen bona relació amb el rector d'Andorra la Vella. És a dir, que tant a Andorra la Vella com a Sant Julià hi ha una realitat ecumènica molt rica. i després hi ha també una colònia anglesa, Ordino la Massana, que també doncs, fan les seves celebracions i mantenen una bona relació.
I pel que fa a Guissona?
Pel que fa a Guissona, a Guissona hi tenim dos grups importants, el que és la confessió greco-catòlica de ritus bizantí, que aquests són, pràcticament, tots són ucraïnesos. Ara hi ha un sacerdot casat amb dos fills i que està mirant de fer el seu agrupament familiar i que, en principi, té la seva residència a la rectoria de les Pallargues.
Però és bastant nombrós, aquest, oi?
Aquest grup és bastant nombrós perquè s'hi reuneixen més de 100 persones i per Nadal i Pasqua poden ser 300.
Sí.
I, per tant, és un grup, vull dir, molt nombrós, molt ben organitzat i amb un ambient molt bo entre ells i amb molt bona col·laboració amb mossèn Balaguer de la parròquia de Guissona. I, a part d'aquest grup, hi ha després la confessió d'ortodoxos catòlics. Aquests són romanesos. Mentre els altres eren ucraïnesos, aquests són romanesos. El seu sacerdot també és casat i, tot i que viu a Solsona, es desplaça a Guissona per a la celebració dominical. Aquests també reuneixen uns grups d'uns 60.
Quines més realitats ecumèniques tenim? Per exemple, aquí a la Seu d'Urgell també hi ha algun grup que es troben de tant en tant, o no, però clar, no és tan nombrós, segurament.
No, amb tot, a la Seu d'Urgell, si fa 2 anys eren només 12 o 15 persones les que es trobaven, ara han doblat, ara són 25-30, i s'apleguen cada 2 mesos. Fan una reunió de grup ecumènic on s'apleguen catòlics, ortodoxes i evangèlics, amb un diàleg molt ric i interessant. És a dir, cada 2 mesos es troben, llegeixen la paraula de Déu, la comenten i fan una pregària.
També tenen accés, si ho desitgen, a aquest grup, les persones catòliques que vulguin conèixer-los, o això ho fan per altres vies, o es conviden a dir alguna jornada que facin?
No, està obert. Amb aquesta reunió que es fa cada 2 mesos, qualsevol persona hi pot assistir-hi. Uh-huh. I especialment també durant la setmana de pregària per a la unitat dels cristians es fa també un acte solemne de pregària, i aquí sí que hi venen més gent, uh-huh, a més de les 3 confessions ja esmentades. Uh-huh.
Hi ha alguna cosa més que vulgui recordar-nos? Per exemple, vostè, com ens cridaria doncs, a participar, a conèixer, primer conèixer més l'ecumenisme, interessar-nos per altres cristians, que en definitiva són cristians com nosaltres, conèixer la realitat que viuen, com són, com es mouen, com celebren la litúrgia, perquè alguns catòlics diuen, o potser molts també, diuen que nosaltres hauríem de conèixer més la litúrgia ortodoxa, tan rica, uns cants, un ritual que veritablement n'hem d'aprendre.
També pensa, però, que cada cultura també genera la seva litúrgia, no? Uh-huh. Aleshores, clar, és més una mentalitat oriental la que respon amb aquesta litúrgia ortodoxa més carregada. I veiem, nosaltres d'ells tenim moltes coses a aprendre. És a dir, com més diàleg hi hagi mutu,
clar,
més enriquiment hi ha per les dues bandes. Per les dues bandes. Ara, si jo hauria de dir una cosa, és que aquest esperit ecumènic, aquest és esperit d'unitat. I això hem de començar a tindre entre nosaltres, perquè no hi ha prou en fer-ho a textra. És a dir, has de començar plantejant-te la teva relació doncs, amb el rector, amb el propi bisbe. És a dir, com vius tu, vull dir, la comunió amb els teus germans de la pròpia parròquia?
Sí, sí.
Perquè, esclar, nosaltres volem desitjar molt la unitat, d'acord? Però quins gestos de comunió faig jo, especialment amb aquells que em costa?
Sí, sí, sí. Que són propers a tu.
Són propers a tu.
Que no estan lluny a tu.
Per això.
Lluny a
que
tu.
A vegades és més fàcil apropar-te amb els ortodoxes, amb els anglicans, que faràs un acte i una pregària molt bonica.
I t'estalvies la feina.
I no fas aquells gestos de comunió i de perdó i de reconciliació que hauries de fer amb els que tens al teu entorn.
Aquest seria un missatge de pregària que vostè ens fa ara dins aquest context de la setmana de pregària que acabem demà, per cert. Seria això?
Sí, sí, sí. Un ballar de veritat per la unitat, però comença mirant aquells que tens al teu costat.
Sí, sí.
Aquells que hi ha hagut alguna divisió, que consideres que te n'han fet alguna, que potser te relaciones poc, que potser no fas cap gest d'apropament cap a ells. Per aquí has de començar. perquè has de començar. Aquest, que tot sigui nu, has de començar pels que tens més a prop teu.
Més a prop, sí. Doncs ho hem de deixar aquí, mossèn Melcior, molt contents, molt agraïts d'aquesta exposició sobre el tema de l'ecumenisme i també que propiciat per el context, el moment àlgic que estem vivint, doncs, per pregar per aquesta unitat dels cristians que tant desitgem. Recollim les seves darreres paraules, finals, doncs, de cercar aquesta unitat amb els que som més propers a nosaltres, cristians, sí, potser catòlics, i després, doncs, construint això, també arribarem a altres confessions. No?
Sí, perquè hi ha altres realitats en el Bisbat que no n'hem parlat, però a la Vall d'Aran i en altres indrets, sí, doncs hi ha petites realitats i entre tots doncs, hem d'anar caminant.
Ok. Molt bé, gràcies i bona nit, mossèn Melcior.
Bona nit.
Continuem endavant. El nostre programa Església d'Urgell i ara és el moment dedicat a les notícies darreres del Bisbat d'Urgell, que ens arriben, com cada setmana, puntualment, amb la Patrícia Navas. Patrícia, quan vulguis.
Gràcies. El dia 16 de gener, a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer, va tenir lloc l'Assemblea de Mans Unides del Bisbat d'Urgell, presidida per l'arquebisbe Joan Enric i la presidenta Teresa Cabanes, i amb l'assistència de més d'una vintena de membres, representants dels grups locals de Mans Unides d'Urgell i d'Andorra. Es van aprovar el balanç i els pressupostos i es va revisar la campanya de Mans Unides de l'any passat, que es va valorar positivament. S'han assolit els objectius de realitzar els dos projectes previstos i un tercer, gràcies a la generositat d'un particular que assumeix sol el projecte. La presidenta va informar sobre la campanya per al 2016, el dia del dejuni voluntari contra la fam, que serà el divendres dia 12 de febrer, i la col·lecta del diumenge dia 14 de febrer, amb diversos materials per la campanya. El lema de la campanya per al 2016 és Planta cara a la fam, sembra. Aquesta és la 57a campanya de Mans Unides. La festivitat de Sant Sebastià es va celebrar el proppassat dimecres, dia 20, en diferents indrets de la diòcesi, especialment a la Seu d'Urgell, on és patró de la ciutat, i també a Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra. A la Seu d'Urgell es van beneir els panets tradicionals i a Sant Julià, a més, després de la missa, es va repartir la tradicional escudella d'hivern. A la Seu d'Urgell es celebrà una missa solemne a la catedral de Santa Maria en honor del Sant, amb l'assistència dels membres de la Germandat de Sant Sebastià, la Junta Organitzativa i el Germà Major. Es van beneir els panets al final de la missa i tothom va gaudir del seu pa, fins i tot les autoritats, l'alcalde, regidors de l'Ajuntament i representants del Consell Comarcal. Després es va dur a terme la trobada anual de la Germandat de Sant Sebastià a la sala de plens de l'Ajuntament. A la tarda, a les 6, hi hagué un concert en honor a Sant Sebastià a l'Església de la Missió i un reconeixement a mossèn Xavier Parés. A Sant Julià de Lòria també es va celebrar amb gran assistència de fidels una missa a 12:15 a l'Església Parroquial de Sant Julià. Mossèn Pepe Gisbert va fer la benedicció dels panets. Després, a la sala parroquial, es va celebrar l'assemblea anual de la Germandat i, en acabar, mossèn Pepe Gisbert feu la benedicció de les olles de l'escudella que es repartí a la plaça de la Germandat de Sant Julià. Aquest mateix dimecres, dia 20, l'arquebisbe Joan Enric va presidir la festa litúrgica de Sant Sebastià a l'església parroquial de Santa Maria de Térmens, que en aquella mateixa data havia estat inaugurada i dedicada ara fa 50 anys pel llavors bisbe d'Urgell, Ramon Iglesias Navarri. Concelebraren amb Monsenyor Vives, el rector de la parròquia, l'arxiprest de la Noguera, el delegat de litúrgia del bisbat de Solsona i molts altres preveres veïns de l'arxiprestat que volgueren unir-se a la joiosa celebració. Hi van assistir l'alcaldessa de Térmens, familiars directes del qui fou l'arquitecte constructor del temple, així com els regidors de l'Ajuntament i una gran quantitat de fidels. A la seva homilia, Monsenyor Vives va subratllar com tot cristià és un soldat de Crist, ja que viure la fe de forma coherent i en profunditat exigeix sacrificis, valentia i tenacitat. En aquest sentit, l'arquebisbe d'Urgell va destacar la valentia que han de tenir tots els servidors públics, polítics, preveres, metges, professors, ja que la seva feina exigeix dedicació i sacrifici en un món que sovint no valora prou la seva disponibilitat i entrega al servei públic. L'arquebisbe va donar un testimoni personal de la seva recent visita a Terra Santa, Jordània i Betlem, on ha pogut comprovar de primera mà el sofriment dels refugiats, especialment de Síria i de l'Iraq, que han hagut d'abandonar les seves terres i llars simplement pel fet de ser cristians. I en la setmana de pregària per la unitat dels cristians va animar el poble de Déu a sentir-se germà de tots els cristians d'arreu del món, sigui quina sigui la seva confessió, ja que els cristians són el grup religiós més perseguit a causa de la fe arreu del món. Monsenyor Vives va subratllar la valentia dels nostres germans cristians d'Orient, de Síria i Iraq, que per no renunciar a la fe cristiana han hagut de fugir de casa seva i cercar refugi en altres països com Jordània, que ha acollit més d'un milió de refugiats. Finalment, a la seva homilia, recordar l'efemèride dels 50 anys de la construcció del temple parroquial de Santa Maria per part de l'arquitecte Isidre Puig i Boada, de gran prestigi, i que fou deixeble d'Antoni Gaudí, i exhorta els fidels a ser pedres vives de l'Església.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Continuem endavant amb el nostre programa i ara ja seria el moment d'oferir-los el testimoni de vida cristiana que aquest diumenge ens regalarà Pere Roquet, pare de família amb 3 fills i 9 nets, qui ha estat executiu bancari a Andorra. El saludem. Bona nit.
Bona nit.
Què tal, Pere? Bé?
Molt bé d'estar aquí.
Contents també de tenir-lo. I ja sap que ens agradarà que vostè ens pugui explicar alguna cosa sobre aquest testimoni de vida cristiana que és tan interessant i també tan personal. Cada persona és una riquesa, això ho sabem. Jo li demanaria, des de quan té vostè consciència de ser cristià?
Bueno, des del naixement. Jo vaig tenir la sort d'estar en una família cristiana, treballadora, humil, però aquesta cosa per mi no, ja és natural amb el meu creixement. Més endavant, això va canviar en un sentit de més profunditat.
I, Pere, què representa per a vostè el fet de ser cristià?
Per mi, el ser cristià, jo tinc idees molt clares en aquest sentit. És seguir l'Evangeli, punt número 1. O sigui, per mi això és la preferència absoluta. I això és el que intento seguir-ho. I això fer-ho amb coherència. O sigui que, i allí hi ha una cosa molt clara per mi, dues coses, una és estimar i l'altra és ajudar. O sigui que, i això per mi ha sigut una constant que més endavant ha evolucionat positivament.
Per tant, estem parlant de que l'Evangeli informa totalment la seva vida, perquè vostè explica en aquest donar, en aquest donar-se, en aquest tenir tan present l'Evangeli. Això també ha estat una constant en la seva vida. I, diguéssim, ara vostè continua constatant aquesta necessitat de coherència entre la vida, en allò que pensem, aquesta creença en l'Evangeli, i també la conseqüència, és a dir, ser coherents amb allò que creiem. No? Seria això?
Sí, sí, ara encara més, li diria jo, perquè realment hi ha una altra cosa que no li he dit, que per mi és molt important.
Digui, digui.
És, per mi l'Evangeli em dona alegria, joia. Segons el cardenal Martini, és la paraula més freqüent a l'Evangeli, és joia i alegria. Jo no les he comptat, ell diu ni que n'hi ha més de 50. Això vol dir que jo crec que jo he d'estar content, i crec que els cristians hauríem d'estar contents. Això és una manera de donar testimoni, em sembla. Per què? Perquè això porta a veure les coses en positiu, a tenir una actitud, diria, de testimoni real, i que molta gent es pot preguntar i com és que està tan content aquesta persona.
Això les persones que l'envolten, a vostè li ho diuen? Qui content que el veig?
No, sí? Això passa sovint.
Sí.
Jo he tingut molts problemes de salut i, clar, hi ha gent, amics meus, que em diuen, escolta, a tu et veiem que estàs molt content i tot això. Dic, mira, jo això, per mi, aquests problemes de salut han sigut espiritualment un canvi molt important, perquè em vaig adonar realment de que jo havia de dedicar la vida a donar i donar-me. I això és el que he procurat fer.
Quina experiència té d'aquests problemes de salut que ha tingut i com li han fet anar endavant?
Mira, a mi l'experiència, contra el que pot pensar molta gent, a mi han sigut molt importants pels meus canvis, perquè en situacions greus que jo he passat, i moltes operacions, clar, llavors t'adones realment a veure què és la vida, quan pot durar, que tot és fugisser, que en fi, t'has de dedicar a altres coses que transcendeixin i que puguin, sobretot per mi almenys, col·laborar a canviar aquest món, és el que estic fent actualment.
I com intenta vostè transmetre aquesta experiència de l'Evangeli, aquesta llum continguda en aquesta paraula de Déu, a les persones que l'envolten? Una mica ens ho ha explicat, però alguna cosa concreta, parla de donar, de donar-se. Com és el seu dia a dia,
miri,
en aquest aspecte? Si ens ho vol explicar.
Jo sóc una espècie, amb la meva dona, de ONG privada. Sí, sí, jo en dic això perquè no sé com explicar-ho. Volia fer una fundació, però per dificultats de tipus, diguem, administratiu, em va semblar que no era convenient. Ho faig particularment. Llavors això ho porto jo, això que diu, per mi això és viure. Això m'ha enriquit extraordinàriament, perquè m'ha permès visitar molts països d'aquests tan pobres, que jo i la meva dona hi hem anat a veure el que fèiem. Això és una riquesa extraordinària, perquè t'adones el que tenim. I això, per mi, pràcticament li puc dir que ara és el que a mi m'enriqueix més i em dona més satisfacció. I això és el que estic fent a diferents parts del món. O sigui, no solament Andorra i Espanya, que també hi molt, però altres parts. I sigui, en fi, és la meva ara és la meva prioritat a la vida.
I és un regal també que la seva esposa el recolzi plenament,
sí,
i estigui,
sí,
totalment d'acord amb vostè.
Plenament, no tenim cap. En aquest sentit, mai he tingut. La meva dona és una dona d'una sensibilitat extraordinària i bueno, jo potser no està bé que ho digui jo, perquè sembla que...
Oh, però vostè és qui més la coneix.
Però que faig propaganda,
sí.
Però realment, de cap manera mai, al revés. Al revés, ell té la mateixa mentalitat que jo tinc amb el sentit d'ajudar, ho té claríssim, també. O sigui que, i jo considero que això, per mi, també és una manera de donar testimoni.
Uh-huh. I la gent, clar, que els contempla, que els veu junts, ara anem a l'Àfrica a fer aquest projecte o a veure com s'ha realitzat allò que ens han proposat i en el qual nosaltres hem col·laborat. Doncs deu ser tot una experiència magnífica, esplèndida.
És una experiència extraordinària. Si la gent a vegades, inclús suposo que queden amb la nostra edat que hi anem, fa un any vam anar a Guatemala, que una cosa va fer amb els jesuïtes, a l'Altiplano, que es diu,
sí,
un poble que es diu Santa Maria de Chiquimula, a fer una cosa important en un col·legi, i vam anar a inaugurar-ho, no?
Uh-huh.
Bueno, i quan veus això, com estan aquella gent?
Sí.
I això a mi m'ha enriquit extraordinàriament,
sí, sí,
espiritualment,
sí.
Estic pensant, naturalment.
Sí, sí. Doncs li volem dir que també a nosaltres ens ha enriquit molt aquesta experiència de generositat, d'esplendidesa i sobretot d'humilitat en expressar, doncs, aquesta manera de viure el cristianisme. Digui, digui.
Sí, és que amb això que em diu, no he acabat d'explicar-ho. Jo crec que jo tinc molt poc mèrit amb tot això. Jo tinc un do. I això, un do que me l'ha donat Déu, o sigui que no és una cosa que he fet res especial. I aquest do de la generositat, que es diu, a mi això no em costa res.
Ja.
O sigui, hi ha gent que fa una caritat i pensa, no, jo al revés. Jo estic pensant sempre en el Evangeli, en aquella dona que dona 5 cèntims és la que dona més.
Sí.
I a
sí,
mi,
sí,
per això és un estímul,
sí,
que he de fer el màxim de coses i fer-ho directament, sense intermediaris, i que vagi al lloc adequat i per coses concretes. Jo li diré, per mi, la meva opinió, és el que estic fent, al Tercer Món, nosaltres, o jo, el que prefereixo són, diguem, projectes de formació. Perquè és l'única manera de canviar-los, aquell. Pujar al nivell educacional.
Sí, sí,
no n'hi ha per mi,
És veritat, sí, sí. Agraïdíssims de nou, molta sort endavant i que Déu li concedeixi molts anys perquè pugui anar fent presència d'ell en molts llocs, de la manera que ho fan vostè i la seva dona. Moltíssimes gràcies. Bona nit, senyor Roquet.
Gràcies a vostès. Bona nit.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Els convidem a que siguin amb nosaltres diumenge vinent, si ho desitgen. Que tinguin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.